L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda que un dia més us oferim des dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a Mute. Som a dimecres, som a 12 de novembre i des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal, un dia més repassem l'actualitat de la jornada. Comencem, com sempre, aquesta repassada avançant el sumari de contingut en titulars. Un temps d'actualitat que avui encetarem parlant de la quarta trobada de les oliveres mil·lenàries del territori del Sénia. Una trobada que enguany es farà els dies 27 i 28 de novembre i 6 de desembre en tres municipis com són La Galera, Benicarló i Ulldecona. El govern de la Generalitat sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries per analitzar la constitucionalitat de l'extinció de la concessió del projecte Castor. I parlant de denúncies, el Consell Comarcal del Baix Ebre signa també la denúncia contra la vulneració del dret a decidir del poble català. A l'Aldea, l'Ajuntament ha editat una guia de formació per donar a conèixer el calendari de propostes formatives que l'Ajuntament té previst d'impulsar. En clau d'agenda, avui destacarem propostes com el Novembre Actiu que es presenta al Museu de Santa Bàrbara. Exposicions, cursos, xerrades i jornades ompliran d'activitat el Museu de la Vida a la Plana. Santa Bàrbara acollirà enguany la tercera gala taurina de les Terres de l'Ebre. En successos, avui destacarem que un home accepta una pena de 2 anys de presó per haver agredit sexualment una prostituta a la Nacional 340, al terme municipal d'Alcanar. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem també un parell de punts esportius. Primerament, parlarem de la recepció que el delegat del govern a les Terres de l'Ebre va fer als representants ebrencs que van participar en els Jocs Especial Olímpics. 15 esportistes del club L'Àngel a Passa van rebre aquest reconeixement. També direm encara en clau esportiva que ja s'ha presentat el circuit de cara al 2015, circuit Running Series, que enguany s'incrementa en una prova i que començarà a Amposta. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de la quarta trobada de les oliveres mil·lenàries del territori del Sénia, una trobada que es farà enguany en tres poblacions com són La Galera, Benicarló i Ulldecona. La trobada es farà concretament els dies 27 i 28 de novembre i el 6 de desembre. L'esdeveniment paisatgístic, cultural i gastronòmic s'ha dividit en tres jornades per presentar un llibre, debatre sobre el món de l'oli i el patrimoni oliverer i dur a terme diverses activitats d'immersió en les tradicions mil·lenàries relacionades amb la cultura de l'oli. De tot plegat, ens en parla avui en la primera de les cròniques de l'informatiu des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Després de l'èxit de les trobades anteriors, enguany dintre del projecte Oliva 2, Oliva Via Augusta, identificatiu del territori del Sénia i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, La Galera, Benicarló i Ulldecona acolliran la quarta trobada d'oliveres mil·lenàries territori del Sénia, un paisatge ple d'història i en futur. La trobada tindrà lloc durant els dies 27, 28 de novembre i també 6 de desembre. El dijous 27 de novembre, a les 7 de la tarda, l'edifici gòtic o antic Ajuntament de Benicarló acollirà l'acte de presentació del llibre Oli Via Augusta, essència del territori del Sénia, que ha estat realitzat per la Mancomunitat de la Taula, però amb una àmplia col·laboració dels sectors econòmics del territori. El divendres, el dia 28 de novembre, Ulldecona serà la seu de la trobada amb l'organització del quart congrés del territori del Sénia a la Casa de Cultura, que serà inaugurat per l'alcaldessa del municipi, Núria Balaguer, i el president de la Mancomunitat, Joan Martín. A continuació, la gerent de la Mancomunitat, Maria Teresa Adell, farà un resum de les distintes i variades accions del projecte Olivat 2, com les diferents xarxes de cooperació amb els sectors, l'oli Via Augusta, amb el cupatge controlat de varietats tradicionals, oleoturisme, formació i d'altres. També parlaran els tres directors generals de Cultura i Patrimoni de les tres comunitats autònomes que formen el territori del Sénia, és a dir, Catalunya, València i Aragó. Parlaran els tres directors generals de Cultura sobre el patrimoni i el paisatge a cada una d'elles. El grup Banco Santander també tornarà a col·laborar presentant l'estudi del ADN de l'Olivera Monumental Santander. I Jaume Viernes, cap de cuina de la Fundació Alícia, parlarà de la gastronomia del nou Olivia Augusta, mentre que Agustí Romero, del panell de tast de la Generalitat de Catalunya, dirigirà un tast d'olis mil·lenari i Via Augusta. El mateix divendres, 28 de novembre, hi haurà també després una degustació d'aliments elaborats amb olis del territori i a les 4 de la tarda la xerrada El patrimoni i el paisatge a Espanya. Ana Luengo, presidenta de la IFLA Europa, i Pilar Barraca i Anna Skodel, del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, seran les que duran a terme aquesta xerrada. El divendres acabarà amb el grup de recerca d'Ullacona, que parlarà de la recerca històrica de l'olivera en el territori del Sénia. Finalment, el dia 6 de desembre, organitzat per l'Ajuntament d'Ullacona i el Moli de la Creu de la Galera, amb la col·laboració de la Mancomunitat, pel matí i el Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion, es farà la Festa Olea Europaea. Per la tarda es continuarà al Moli de la Creu, en una jornada que es pretén que sigui temàtica d'immersió a les tradicions mil·lenàries relacionades amb la cultura de l'oli.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem amb més qüestions d'actualitat. Parlem ara del projecte Castor i ho fem perquè el govern de la Generalitat ha acordat de sol·licitar un dictamen preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries per tal d'analitzar la constitucionalitat del Reial Decret Llei Espanyol que determina la situació d'hibernació per al magatzem de gas i fixa les condicions per indemnitzar l'empresa promotora Escal UGS. El govern català entén que aquesta normativa, que inclou una compensació de 1.350,7 milions d'euros de l'Estat a l'empresa promotora, vulnera els drets i interessos dels usuaris del sistema gasista a Catalunya, afecta l'autonomia de la Generalitat i no fa un ús adequat de l'ordenament jurídic. El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries és preceptiu per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat. El govern considera que el Reial Decret 13/2014 estableix un marc legal singular que permet al govern de l'Estat no aplicar la normativa vigent, fet que podria donar peu a la vulneració del principi d'igualtat, del principi de prohibició de l'arbitrarietat i del dret al procediment pel qual s'han de produir els actes administratius regulats per la Constitució espanyola. A més, les actuacions previstes ara al Reial Decret Llei, aprovat pel govern espanyol, ja estan regulades a l'ordenament jurídic vigent a través de la Llei del Sector d'Hidrocarburs o el Reial Decret Llei 855/08 d'adjudicació de la concessió del magatzem Castor. En aquest sentit, el govern qüestiona diferents aspectes del nou text normatiu, com ara el fet que es creï una nova figura, la situació d'hibernació, que no es regula amb caràcter general, o que es declare l'extinció de la concessió per renúncia de l'empresa promotora sense que la firma hagi acreditat el compliment de les condicions. També es posa en dubte que el valor net de la inversió sigui de 1.350,7 milions d'euros, ja que la instal·lació mai ha estat entregada o posada en servei de manera definitiva i tampoc s'han atès les circumstàncies que han portat a l'extinció de la concessió. Finalment, el govern també argumenta que en l'actualitat no es donen les condicions necessàries que justifiquen l'elaboració d'un reial decret llei per regular la situació jurídica del magatzem Castor. A dia d'avui, la instal·lació no representa una situació excepcional ni singular, ja que la situació de perill que comportava es va aturar el setembre del 2013, quan se'n va suspendre l'explotació. És per això que el Consell Executiu ha acordat sol·licitar un dictamen preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries. És el pas previ a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. L'actuació forma part del paquet d'iniciatives que el govern català va acordar emprendre el dia 6 d'octubre després que l'executiu de l'Estat aprovés el Reial Decret Llei. També està previst posar el cas en coneixement de les diferents instàncies europees perquè n'estudien l'adequació a la legalitat comunitària. I no deixem d'alguna manera de parlar de qüestions relacionades amb l'àmbit judicial. En este cas ho fem també perquè l'ENS comarcal del Baix Ebre, el Consell Comarcal del Baix Ebre, s'ha sumat a la denúncia contra l'Estat espanyol per la vulneració del dret a decidir del poble català. L'acte simbòlic va ser presidit el passat diumenge pel president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, i va comptar també amb la participació dels 8 consellers de Convergència i Unió, dels 4 consellers comarcals d'Esquerra Republicana i també del representant del Partit dels Socialistes al Consell del Baix Ebre. En el transcurs de l'acte de signatura, el president del Consell, Lluís Soler, explicava que, tot i la involució democràtica de l'Estat, continuem ferms i decidits a fer escoltar la voluntat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i a denunciar totes aquelles actituds o posicions que no respecten l'exercici de la democràcia. Per aquest motiu, Soler explicava que des del Consell del Baix Ebre, a través de gran part dels consellers dels diferents grups polítics, se sumen en aquesta iniciativa i confien en que el 9 de novembre sigui una jornada de festa per a la democràcia. En la mateixa línia s'expressava també el portaveu d'Esquerra Republicana al Consell del Baix Ebre, Daniel Andreu, que explicava que davant la poca voluntat democràtica de l'Estat espanyol, des de les institucions catalanes s'han de prendre mesures per tal de garantir que la ciutadania pugui exercir el seu dret a la llibertat d'expressió. Per la seva banda, el conseller comarcal del PSC, José Emilio Bertomeu, detallava que tot aquest procés neix de la força i de la voluntat de tot un poble. Justament per això, Bertomeu afegia que aquesta força s'havia de veure reflectida el dia 9 de novembre amb una bona participació. La denúncia, signada, es presentarà davant les Nacions Unides, el Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Consell d'Europa i l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa. Aquesta destaca a l'Estat espanyol com a responsable de vulnerar el dret del poble català a decidir el seu futur polític en impedir-li l'exercici de la democràcia mitjançant un referèndum o consulta homologable internacionalment. Aquesta acció és una més de les que ha anat realitzant el Consell Comarcal del Baix Ebre en favor al dret a decidir. Per exemple, i en este sentit, l'ENS està adherit per acord plenari al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
El proper dia 21 de novembre, vine a Amposta. Vine a les primeres jornades sobre franquícies.
Una oportunitat de trobar el negoci que busques, d'obrir nous reptes comercials en franquícies consolidades i crear autoocupació.
Jornada de franquícies a Amposta a l'Auditori Municipal. Organitza la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta i Amposta Emprèn, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, juntament amb Pimec Comerç i AEF.
El proper 21 de novembre, Amposta obre les portes als emprenedors. Visita'ns.
L'informatiu en UTE.
El recorregut informatiu de la jornada ens porta ara a l'Aldea. L'Ajuntament d'aquesta població ha editat una guia de formació per donar a conèixer el calendari de propostes formatives que l'Ajuntament té previst d'impulsar. Des d'Antena Aldaia, Seto Gallego.
Des de l'Ajuntament de l'Aldea i en benefici de tots els habitants de la població enfront a la difícil situació tant econòmica com personal que s'està patint, es considera que la formació és una eina molt valuosa i que pot ajudar tant a fomentar l'estabilitat empresarial com a la reincorporació al món laboral. Per aquest motiu, l'Ajuntament de l'Aldea ha editat la Guia de Formació 2014-2015 amb informació sobre els diversos cursos que realitzaran a la població. Yolanda Meca, regidora d'Educació.
Pues la guia de formació o el pla de formació lo que pretén és donar l'oportunitat a la població de formar-se o obtenir una formació continuada. De fet, són cursos que, a part d'un, que és la reinserció laboral, que és específic per a persones que no estan al món laboral en aquests moments, pues tots els altres són cursos que són molt útils per a totes les persones que treballen en diversos àmbits o que estiguen aturats o que no treballin. És per això que, per a confeccionar aquesta guia, hem treballat tot l'equip de govern i diverses regidories, entre des del comerç, joventut, educació i benestar i des de l'alcaldia. Tots els cursos són de 20-30 hores i es faran en horari no laboral perquè així puguen accedir el màxim de gent possible i que ho vulgui, clar. I per últim, el que m'agradaria explicar és que són cursos subvencionats per a les persones de l'Aldea gràcies al Planet i per l'aposta que se fa des de l'equip de govern per una formació de qualitat i continuada per a tota la població.
Cursos com les xarxes socials, inserció laboral, tècniques de venda, anglès, nivell inicial, navegació i correu electrònic o Microsoft Office Word 2007 són alguns dels cursos i són alguns de la informació que també podràs trobar dins la guia de formació 2014-2015. L'Ajuntament ha habilitat dos webs on la gent es podrà baixar tant la butlleta d'inscripció com el díptic amb tota la informació dels cursos. Les webs són l'aldea.org i infoaldea.info.
Gràcies, Seto. Cobrim pàgina ara per a les propostes d'agenda i en este cas on anem cap al Museu de la Vila de Santa Bàrbara, on es presenta un novembre molt actiu. Exposicions, cursos, xerrades i jornades omplin d'activitats el Museu de la Vida a la Plana, fomentant la participació de les entitats socials, culturals i econòmiques del municipi i també del territori. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Durant aquest mes de novembre, el Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara està portant a terme diferents activitats culturals, socials i formatives en el marc del seu programa anual, tal i com s'explicita a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Per una banda, durant tot el mes de novembre, romandrà oberta l'exposició Del mar a la muntanya, una exposició cedida per la Mancomunitat de la Taula del Sénia que mostra els principals atractius turístics dels 9 municipis catalans que formen part de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Paral·lelament, les dues primeres setmanes de novembre realitza a la sala polivalent del museu un curs de fitosanitaris organitzat per l'Escola de Capacitació Agrària d'Amposta i l'Oficina Jove Comarcal amb el suport de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament Planer. A més, també durant aquest mes de novembre es realitzaran diferents activitats de tipus social i cultural. Recordem, per exemple, que el dia 29 ja va avançar que es duria a terme al Museu de la Vida a la Plana l'Assemblea de Penyes Taurines i també el dia 20 abans es durà a terme una jornada tècnica de les JARC. Segons expressa també a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, el regidor de Promoció Econòmica, Antoni Ollés, diu que és important que el Museu de la Vida a la Plana mantingui la seva activitat fomentant la participació d'entitats socials, culturals i econòmiques en el marc de la seva activitat normal anual. Es pot trobar més informació sobre les diferents activitats que es duen a terme al Museu de la Vida a la Plana a la mateixa web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, santabàrbara.cat, o al Facebook oficial del mateix museu.
Gràcies, Josep. Fa uns momentets ho escoltàvem. Santa Bàrbara serà enguany el municipi que acollirà la tercera gala taurina de les Terres de l'Ebre. I així ens ho explica en la seva crònica d'avui des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre es troba immersa en la preparació del que serà la tercera gala taurina. Primer va ser a Sant Carles de la Ràpita i l'any passat a Amposta. Enguany la gala es farà a Santa Bàrbara, serà el dissabte 29 de novembre. Abans, però, hi haurà la celebració de l'Assemblea General el mateix dissabte a les 6:30, que tindrà lloc al Museu de la Vida a la Plana. A la gala, on es valora i guardona els millors bous, vaques i cartells de penyes de la temporada, es lliuraran els premis a la millor defensa activa dels bous, que enguany rebrà l'alcalde d'Alfara de Carles, Josep Mas, i també hi haurà el premi a la millor difusió exterior de la festa, tal i com destaca el vicepresident de l'agrupació, Santi Albiol.
29 de novembre, 6:30 de la tarda en primera convocatòria i a les 7 en segona, al Museu de la Vida a la Plana. I després, doncs, una miqueta de tranquil·litat després de l'assemblea, perquè serà una assemblea on hi haurà moltíssimes propostes que es presentaran als socis. Esperem totes les penyes i socis que vinguin a participar i a escoltar l'assemblea, perquè entenem que actes com aquest que aproximin la qualitat taurina és important per a tots els que defensem i participem en l'organització d'actes en bous. I després, ja com dèiem, a partir de les 9:50 aproximadament de la nit, a l'hotel restaurant Diego de Santa Bàrbara, doncs, tercera gala taurina en lo sopar, entrega dels Premis Taurins Terres de l'Ebre en dues modalitats. Enguany un premi a la difusió de la festa a l'exterior de les Terres de l'Ebre, a la defensa activa de la festa i a la col·laboració. Doncs bé, enguany ha quedat desert el premi a la col·laboració. ¿Vale? Hi havia una sèrie de noms damunt la taula, el que passa que al final no ens hem ficat d'acord a qui ha entregat el premi i per tant hem decidit quedar desert, deixar desert este premi en aquesta edició. En què sí han fallat el premi ha sigut en la defensa activa de la festa i en la de la difusió a l'exterior de les Terres de l'Ebre. Anticipem un nom, que és el de la defensa activa. Enguany recaurà el premi a Josep Mas, alcalde d'Alfara de Carles, per tota la labor de defensa que està fent en pro a les ganaderies del seu municipi i, en definitiva, de tot el territori, no?
Entre les novetats hi haurà lliurament dels premis a la millor foto taurina i a la millor prova al carrer que enguany ha convocat l'agrupació. Si voleu més informació sobre aquesta tercera gala taurina del 29 de novembre a Santa Bàrbara, podeu visitar el Facebook de l'agrupació de penyes i comissions taurines.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ara pàgina dedicada a la crònica de successos. Un home ha acceptat una pena de 2 anys de presó per haver agredit sexualment una prostituta en una caravana estacionada a la Nacional 340 al seu pas pel terme municipal d'Alcanar. Els fets es remunten al dia 14 de juliol de l'any 2009, quan l'acusat va entrar al vehicle on la noia prestava serveis de prostitució i després d'amenaçar-la amb un ganivet de 15 centímetres li va fer diversos tocaments per tot el cos. Abans de fugir, l'home va robar 200 euros de la bossa de la noia. Durant el judici celebrat a l'Audiència de Tarragona, les parts van arribar a un acord de conformitat pel qual l'home accepta una pena de 2 anys de presó que no haurà de complir en no tindre antecedents i el pagament d'una indemnització de 1.700 euros. Segons la sentència, Florin S., major d'edat i sense antecedents penals, va entrar a la caravana propietat de la víctima que estava estacionada a la carretera nacional 340 pels vols de les 2 del migdia. La noia va advertir l'acusat que si volia alguna cosa hauria de pagar-li i ell va respondre que jo a les putes no les pago. A continuació, amb un ànim lasciu s'hi va apropar i amenaçant-la amb un ganivet de 15 centímetres de longitud, li va retirar la faldilla, la va llançar al sofà i va començar a tocar-li els pits i tot el cos. Finalment, després d'uns minuts, es va aturar en sentir un vehicle que s'apropava i abans de fugir, també amb un altre vehicle, es va endur 200 euros de la bossa de la noia. L'home ha estat condemnat a 2 anys de presó per un delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual amb ús d'instrument perillós, pel qual tampoc no podrà apropar-se a la noia a una distància inferior a 300 metres. A més, ha estat condemnat a un total de 120 euros de multa per una falta de furt i una altra de maltractament. L'home haurà de retornar a la víctima els 200 euros sostrets i l'haurà d'indemnitzar amb 1.500 euros per danys morals. D'altra banda, el tribunal reconeix la circumstància atenuant de dilacions indegudes després que la causa s'hagi vist interrompuda en diversos períodes no superiors als 6 mesos durant la instrucció per causes alienes a la voluntat del processat.
El proper dia 21 de novembre, vine a Amposta. Vine a les primeres jornades sobre franquícies.
Una oportunitat de trobar el negoci que busques, d'obrir nous reptes comercials en franquícies consolidades i crear autoocupació.
Jornada de franquícies a Amposta a l'Auditori Municipal. Organitza la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta i Amposta Emprèn, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, juntament amb Pimec Comerç i AEF.
El proper 21 de novembre, Amposta obre les portes als emprenedors. Visita'ns.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem també avui qüestions esportives i ho fem perquè els 15 esportistes del Club L'Àngel a Passa d'Amposta van ser rebuts el passat dilluns pel delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, qui, acompanyat de la directora territorial de Benestar Social i Família, Manolita Cid, i de la representant territorial de l'esport, Cinta Espuny, van voler reconèixer el mèrit d'haver aconseguit un excel·lent palmarès en els Jocs Especial Olímpics celebrats a la ciutat de Barcelona. Concretament, els esportistes del Club L'Àngel a Passa d'Amposta van aconseguir 3 medalles d'or, 5 medalles de plata i 11 medalles de bronze. Els guardonats van ser Josep Maria Picot, David Picot, Jordi Jiménez, Ivan Quesada, Anna Foz, Arantxa Eraix, María José Mèlic, Suni Verdiell, Josefa Elvira, Sergi Eiximeno, Javi Fuster, Joaquim Granell, Fernando Montllau, Laia Verge i Elvira Cavaller. Durant l'acte, els esportistes van estar acompanyats pel director gerent de Passa, Ignasi Montllau, i el representant del Club Esportiu de l'Àngela Passa, Manel Peig, a més d'alguns dels seus familiars. En acabar l'acte es va obsequiar als esportistes participants i als seus entrenadors amb unes medalles commemoratives de l'ocasió. I sense abandonar encara qüestions esportives, hem de parlar avui també de la quinta edició del circuit Running Series de les Terres de l'Ebre, curses de 10 km per entorns urbans, una edició d'aquest circuit que ja té el calendari concretat. El certamen constarà en la propera edició d'un total d'11 proves, una més que en l'edició d'enguany. Amposta el dia 8 de març serà la primera de les curses. Tot seguit hi haurà la cursa al Pont de Deltebre el dia 29 de març, els 10 km d'Horta de Sant Joan el 10 de maig, els 10 km del Perelló el 23 de maig, els de l'Ampolla, nova cursa al circuit, el dia 6 de juny, lo balcó del Delta de Camarles prevista per al 4 de juliol, els 10 km de la Pobla de Massaluca el dia 1 d'agost, els de la Cala de l'Ametlla de Mar el 6 de setembre, els 10 km de Jesús el 20 de setembre, els de la Galera el 4 d'octubre i el circuit tancarà la competició el dia 18 d'octubre amb la disputa dels 10 km de Tortosa. Rafa Flores, el creador i director del certamen, apunta que la valoració de la passada edició és molt positiva. Estan des de l'organització molt contents, ja que en la categoria femenina hi ha hagut enguany major participació, i de cara al 2015 Flores explica que la novetat serà que hi haurà la incorporació de la prova de l'Ampolla, que farà que en total siguin 11 les cites del calendari, una més que en l'edició d'enguany. Per a l'any que ve, Flores apunta també que estan pendents de possibles patrocinadors que esperen que arriben i permetin de fer el salt definitiu en aquesta quinta edició del circuit en Running Series, un circuit que, per cert, també feia l'acte d'entrega de premis, la gala dels guardons per als millors a la Lira Ampostina. Quarta edició, en este cas la dels premis que s'entregaven, que va tornar a ser també tot un èxit tant a nivell de participació com d'organització. Entre molts altres van ser premiats els guanyadors a les categories absolutes, masculina i femenina. La masculina, el guanyador va ser Sergi Hidalgo del Runners World Tarragona, mentre que en femení la guanyadora va ser la corredora de l'equip Borges Trail AET de Valls, Pilar Rus. Per equips, en masculí el guanyador va ser el Team Flowers, mentre que en l'apartat femení l'equip que es va emportar el guardó va ser el Montbike Amposta. Per últim, dir també que l'equip amb més participació en aquesta ocasió, enguany, ha estat el centre esportiu La Cala.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Després del front de pluges que ahir va creuar tot el territori, avui comencem un temps més estable, amb unes temperatures que fins i tot han quedat una miqueta més altes a primera hora del matí, però fa vent i això intensifica la sensació de fred. Amb boires, amb núvols baixos cap a les comarques interiors, depressió central, pla de Lleida, pla de Bages, també el pla de Vic, amb aquests núvols baixos, aquestes boires que s'aniran trencant, s'aniran aixecant a mesura que vagi passant les hores. Al migdia farà més sol, les temperatures remuntaran i, per tant, més termòmetres que se situaran entorn a aquests 14-15 graus cap a l'interior i un pèl més altes a tocar de la costa, arribant a aquests 18-19 graus, els valors més alts. Nuvolades de tarda cap al Pirineu, a tot estirar podrien deixar escapar alguna gota, però serien fenòmens molt i molt puntuals. Demà un panorama altre cop estable, assolellat en conjunt. Al migdia les temperatures voldran remuntar una miqueta més a l'espera d'un nou sistema frontal que arribaria divendres.
Un dia més, fixant-nos en la previsió del temps, arribem a l'hora d'acomiadar, posar el punt i final i així tancar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 12 de novembre, que novament ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com sempre, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà novament hi tornarem a ser. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.